Villa, 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 villa franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Avui és dimecres 27 de març de 2024 i se celebra el Dia Mundial del Teatre. Aquest any, el missatge oficial va a càrrec del dramaturg noruec John Fosse, que fa un al·legat a favor de la pau a través de l'art. Comença així. Cada persona és única i alhora com totes les altres. L'aparença es pot veure, és cert, però també hi ha alguna cosa dins de cada persona que li pertany, que la fa única. Podem anomenar-lo ànima o esperit, o bé podríem no posar-hi paraules, simplement deixar que hi sigui. Al mateix temps que som diferents, també som iguals. Les persones de tot el món som fonamentalment iguals, sense importar quina llengua parlem, quin color de pell o de cabell tinguem. I acaba, és tan simple com que la guerra i l'art són oposats, que la guerra i la pau són oposats. L'art és pau. Comencem aquest matí de dimecres aquestes 3 hores de ràdio de Magazine en clau Alt i Baix Penedès, celebrant i reivindicant aquest Dia Mundial del Teatre. I felicitant tots aquells que ja esteu de vacances o els que us hi sumareu ben aviat, potser avui o demà. Nosaltres encara hi serem tant avui com demà, acompanyant-vos tant si feu festa com si esteu al peu del canó. I aquest és el nostre menú per avui dimecres, Dia Mundial del Teatre. D'aquí a uns instants ens n'anem a la muntanya amb el nostre guia, l'Oriol Soler. I com que molts fareu aquesta opció de vacances de Setmana Santa, l'Oriol avui ens explicarà com prevenir accidents a la muntanya i, si en tenim, com actuar. A 9:45 haurem de deixar la muntanya i tornar aquí a l'estudi perquè toca flash informatiu, el primer dels tres. Després d'aquest primer flash, quan passin uns 5 minuts de 9:45, espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres. I avui la nostra convidada és la Teresa Costa Gramunt. Parlarem del seu llibre Elogi de l'Ex Libris, Memòries i Reflexions, editat per Boliana. A les 10:06 obrirem la segona hora tot bufant espelmes. Són moltes, caldrà molta bufera, són 90. I és que l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca celebra 90 anys i una de les activitats, m'atreviria a dir que el plat fort, és l'exposició commemorativa d'aquests 90 anys, titulada Guixos, pissarres i aules, que podeu visitar a la Capella de Sant Joan. Avui ens en parlen dos dels seus comissaris, l'Eduard Barrobés i la Isabel Guada. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. I tot seguit tertúlia amb la nostra gent gran. Avui hi seran la Fina Milà i la Natàlia Navarro a Ràdio Vilafranca i el Josep Castellví a Canal 20 Ràdio L'Èrdola. I els direm que si volen parlar de tradicions de Setmana Santa, endavant, i si no, el que ells vulguin. Seguirem a les 11:06, després del butlletí, entomant ja la tercera hora amb Vinzeum, tot parlant de l'exposició Petro Masculinitats, que ja ha obert el Festival Vilapensa d'aquest 2024 a la Sala dels Trinitaris de Vilafranca. Comptarem amb el seu comissari, Arnau Horta, amb Jordi Ribas, coordinador d'activitats culturals de Vinzeum, i amb la Dolors Bosch, presidenta dels Amics de Vinzeum. A 11:45, parem màquines per última vegada i cedim aquests 5 minuts als serveis informatius perquè ens expliquin com va tancant aquest matí de dimecres als nostres municipis. I per acabar, agenda al detall, amb dues propostes, amb dues activitats o recomanacions. D'una banda, anirem fins al Jardí dels Ocells, aquest centre zoològic que hi ha a la Muntanyeta i que compta més de 150 exemplars. En parlarem amb un dels responsables, en Daniel Dannings. I de l'altra, us aproparem les activitats del proper mes d'abril de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Així anirà aquest dimecres, que comença tot seguit. Una vegada al mes us apropem consells, anècdotes, rutes i propostes per gaudir de la muntanya de la mà del guia Oriol Soler, que avui a les portes de Setmana Santa, un moment en què molts us animareu a anar a la muntanya, ens parla de com prevenir accidents i com actuar si n'hi han. Anem a buscar aquesta conversa a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, ens torna a acompanyar com cada vegada al mes l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé. Aquí ja de Setmana Santa, gaudint d'aquests dies.
A les portes ja de
marxar.
Ja ho
tenim aquí, ja ho tenim aquí.
Moment de feina intens per vosaltres.
Sí, per sort sí. Ara nosaltres, de fet, ara en aquests dies ens anem al Pallars a fer barrancs, ens anem a València també, nou destí així de barrancs que provem amb un grupet i molt, molt contents de que hi arribi bones temperatures, tot i que ara han baixat una miqueta, però bones temperatures i aigua, perquè sembla que no, però tenim aigua de moment.
De moment.
No cridem molt, tampoc.
No.
Però sí que és veritat que ara, aquestes últimes setmanes, hem estat fent una miqueta de prospecció de com estan els barrancs i demés, tant pel Pallars, València i demés, per ara de cara a Setmana Santa, i ens ha sorprès molt, perquè les nevades i pluges de les últimes setmanes han fet que, bueno, revisquin alguns barrancs que portaven potser més de 2 anys secs. Per tant, contents, però realistes. A veure com va la cosa, com evoluciona.
A veure si la primavera ens regala algunes pluges.
Qui ha de ser-ho és la primavera. Per tant, a veure si diuen que els mesos de més pluja són maig i juny. A veure si és veritat, no sé.
No sé, portem 3 anys mirant al cel, eh?
Sí, sí, ja estem amb tortícolis ja de mirar tant cap amunt, la veritat.
I jo crec que no ens havíem posat mai tan contents en veure pluja com aquest any, eh?
Sí, però casualment sempre plou els caps de setmana, a més.
Sí, això és veritat.
Dius, ostres, almenys ens podríem coordinar, no? Que plogués altres dies que no faci falta i després cap de setmana que el puguem gaudir. Però, bueno, més no podem demanar, per tant, que plogui, que hi hagi aigua i ja després ja ens organitzarem cadascú com puguem per anar-la a gaudir.
I tant. Doncs explica'ns una mica de què parlem avui en aquest programa, últim programa abans d'aquestes vacances de Setmana Santa.
Pues, ja que ve la Setmana Santa, ja que parlem de gaudir de la muntanya, no? Pues, com sempre diem, gaudim de la muntanya però amb seguretat. Aleshores parlarem de coses per prevenir, en cas que hi hagi un accident a la muntanya, no? En cas que tinguem algun accident, coses que hauríem d'haver fet abans per protegir-nos, no? Per prevenir. I en cas de que finalment, doncs, per mala sort, hagi hagut un accident, doncs com hauríem d'actuar, com què hauríem de fer. Comencem per abans, no? Abans de sortir a la muntanya. Què hem de fer? Com sempre diem, planificar bé l'activitat. Mirar tema horaris, mirar tema llum, no? Ara, per sort, hi ha el canvi d'horari, no? Tindrem més llums cap al vespre, podem allargar una miqueta més les activitats, però sempre hem de calcular un marge de temps de possibles inconvenients, problemes que puguin sortir, que es vagi allargant l'activitat i sempre doncs, tindrà el marge aquest per tornar amb la llum del dia, no? Nosaltres quan fem activitat sempre ens marquem uns horaris i ens marquem unes hores límit, que sempre és un marge d'inclús 2 hores abans de la posta de sol. Per què ho fem això? Més que res perquè si hi ha un accident, esperem que no, però si hi hagués un accident i ens han de vindre a rescatar, tindrà 2 hores de marge de llum, perquè si no l'helicòpter no vindria, si per exemple es fa de nit. Si a sobre li sumes mal temps, li sumes ara l'hivern, doncs neu. Clar, tot això són problemes que poden perjudicar, no, un rescat. Per tant, sempre prevenir aquest marge, perquè tant de bo no, però si passa, tindreu marge per poder actuar. Anar sempre ben equipats. No entrarem ara tampoc en això, però sempre, ja ho diem, doncs portar el material que toca, depenent de l'activitat que sigui, sobretot si és una activitat tècnica, no? Tipo barranquisme, doncs porta tot el material adequat de barranquisme. Muntanya, doncs ben abrigat, diferents estacions, no? Per si de cas, doncs, poder-te posar una cosa o poder-te posar una altra, depenent de si ara fa sol i al cap de 2 hores comença a ploure. Doncs tindrà tot el possible. Anar sempre acompanyat. Això és un tòpic, sempre es diu. No pots anar sol a la muntanya. Bueno, la realitat és que tots potser hem sortit sols a la muntanya, encara que sigui anar a fer la ruta de sempre, la ruta del colesterol, no? que coneixem de tota la vida. Bueno, si aquell dia justament cau una branca, doncs està sol. Per tant, molt important sempre anar acompanyats, perquè si a algú li passa alguna cosa, doncs hi hagi alguna altra persona que ens pugui ajudar. Tant si anem acompanyats com si anem sols perquè no hi ha hagut altra opció, sempre és recomanat donar informació a familiars o amics, sobretot si anem sols. Per què? Perquè, bueno, si passa qualsevol cosa, doncs almenys algú sàpiga per on estaves i pugui, bueno, estar al tanto almenys del que pot passar. Jo, per exemple, quan vaig a fer barrancs, vaig a fer activitat o el que sigui, sempre comunico en plan hora d'inici, hora prevista d'acabar i hora de marge. És a dir, que potser estem molt a gust i ens allarguem 2 hores. Doncs a partir de certa hora, vale, comencem-nos a preocupar i de més. Per sort, no toquem fusta i no ha passat mai. No ha hagut de ser necessari, però sempre amb la previsió aquesta, no? En estar previnguts. Revisar la meteo, sempre també ho tenim molt present, no? Hi ha moltes aplicacions, doncs sempre mirar la meteo que sigui l'adequada a l'activitat que anem a fer. I adaptar l'activitat segons el nivell físic i tècnic del grup, i sobretot del que menys nivell té, val? Perquè sempre, potser dins d'un grup som 6, pot ser que hi hagi una persona que l'hem com mig enganyat a fer una activitat, doncs hem de contemplar quines capacitats físiques i tècniques té per fer aquella activitat, no? O sigui, no el portarem a fer un pedraforca o un puigmal si el màxim que ens ha fet és la mola, no? O sigui, és buscar una miqueta la lògica dins de l'activitat que anem a fer. I ara ens posem a la situació de que ha hagut un accident, X accident, no? Com hem d'actuar? Primer de tot, hem de parar, avaluar la situació i garantitzar la nostra pròpia seguretat i la del grup, vale? A part del de la víctima. Més que res, perquè si passa alguna cosa i no tenim la sang freda d'avaluar tota la situació, pot ser que nosaltres també ens exposem al que ha passat, no? Jo m'ho passo molt al tema del barranquisme, perquè al final és l'activitat que més faig, no? I és on més hem de preveure. Però si, per exemple, hi ha un company que ha caigut en el riu, a un forat que no se'l veu i de més, clarament el que no faré és saltar jo darrere a fer-me el superheroi, no? I a salvar-lo. Per què? Perquè si aquell forat ha tragat el meu company, segurament em tragarà a mi. Sang freda, què puc fer? Doncs potser agafaré una corda, l'embolicaré a la motxilla i tiraré la motxilla, perquè si el meu company ja està conscient, agafarà la motxilla i jo el podré treure, no? Abans de tirar-me a rescatar-lo i tindre els dos la mateixa situació. Per tant, primer de tot, tindre sang freda de dir, vale, està passant això, com he d'actuar i sobretot com està segur tant en la resta de l'equip com jo. Si hi ha una lesió que no ens permet allunyar l'accidentat de la zona de perill, doncs aleshores, clar, aquí haurem d'avaluar, no? Què fer, si ens apropem, no ens apropem, truquem directament al 112, no? Pues algú que ha caigut per un precipici, jo no puc accedir a aquesta persona, doncs directament pues, l'únic que podré fer és trucar al 112. En canvi, si jo hi puc accedir i hi ha un perill imminent, doncs, si m'ho permet la lesió, doncs, intentaré treure aquesta persona del focus aquest de perill. Un cop estem en zona segura, següent, i aquí és a la part, primers auxilis immediats, és a dir, allò per salvar la vida de la persona, i alhora trucar a emergències, que seria el 112, no? Si són diversos, doncs mira, podem dividir-nos. Si no, aquí ja ve el dilema aquest de prioritzar una cosa o prioritzar una altra. Trucar al 112 o fer el suport vital bàsic, no?, de salvar la vida d'aquella persona. Clarament, la resposta seria, en principi, trucar al 112. Per què? Perquè si la víctima va pitjor i tu no has avisat, has perdut un temps molt important que podrien vindre. Aleshores, si puc fer les dues coses, no?, me'n lliures o tinc un company doncs, que pot trucar i jo estic atenent a la víctima, doncs molt millor. Al final, és poder actuar amb lògica i dins de la situació i del que pugui fer, no? Però podríem dir que trucar és el més important perquè sàpiguen on estiguem, on estem, i que vinguin a ajudar-nos. Per tant, trucar al servei d'emergències, ja hem dit, és el 112, número fàcil, vale, de saber. El 112 podem trucar tant si és un accident de muntanya com a qualsevol situació d'emergència, per tant, és un telèfon que ha d'estar ja sempre present. I quan truquem, sobretot en muntanya, és important estar tranquils i deixar que parli el professional que està a l'altra banda del telèfon, més que res perquè ens farà les preguntes escuetes i necessàries que ells necessiten per actuar i no perdo el temps donant informació que potser més no els interessa. No? Al final, el que em demanaran és la situació actual de l'accident, estat de la víctima, si hi ha una, dos, tres víctimes, i la posició exacta de l'accidentat i el telèfon de contacte, per si de cas. Vale? Això sempre ens ho demanen, tot i que pensem que tenen la centraleta amb el número nostre i de més, sempre ens demanaran que repetim el telèfon. I aquí ve el problema, no? No tinc cobertura, què faig? Si no tenim cobertura, el que hem de fer és desplaçar-nos, anar-la a buscar, no? Anar a buscar ajuda. Tornem a estar el mateix. Si som dos, he de deixar la víctima sola. Per tant, aquí serà el moment que potser faré uns primers auxilis immediats per deixar estabilitzada la persona i aleshores em desplaçaré, tot i que no vulgui, a buscar ajuda. Si som tres persones, una es podrà quedar amb la víctima i l'altra podrà desplaçar-se a buscar ajuda. Per anar a buscar ajuda, doncs aniré a buscar cobertura, un punt alt, no? Si estic en una zona tipus cims, tipus vall, doncs sempre aniré a un punt alt perquè pugui haver més cobertura. Si sé que hi ha algun refugi, normalment on hi ha refugis, sobretot si són guardats, doncs hi haurà gent i, per tant, jo podré demanar ajuda. Ells tenen sistemes d'emergència, telèfons o ràdios que estan anant allà per tema d'emergència, per tant, funcionaran segur. Inclús en rutes típiques, rutes molt, molt famoses o barrancs molt famosos, per exemple, el barranc de l'Infern i el Pallars, Viu de Llevata, quan acabes el barranc, et trobes una caixeta amb un telèfon d'emergència. Aleshores, tu, si ets habitual d'aquell barranc, tu ja saps que allà hi ha alguna cosa. No? Si durant el barranc passa alguna cosa, doncs una de les persones pot avançar-se, arribar al punt final, truca i immediatament contactes, en aquest cas, amb bombers, que ells ja passaran l'avís d'emergència. Per això, tornem al principi de tot el que hem dit. Planificar bé l'activitat, planificar bé la ruta, saber doncs, possibles recursos en cas d'accident, doncs mira, tal lloc hi ha un refugi, tal lloc hi ha una ràdio fixa d'emergència, tindrà, bueno, tots aquests recursos. I un cop tenim l'avís, ja ens podem posar amb la víctima, esperant, doncs amb el tema dels primers auxilis ja molt més, bueno, doncs això, no? No, potser no tan vitals, però que pugui estar al màxim de còmode possible, manta tèrmica, poder estar una temperatura agradable, si hi ha aigua, doncs sortir de l'aigua sobretot. Bé, bueno, mirada que estigui el millor possible mentre ve el servei d'emergència. Quan ve el servei d'emergència, què hem de fer? Que això és molt important, no? Perquè a les pel·lícules, quan veiem l'helicòpter, comencen allà tots a moure's i a fer senyals. Primer de tot, quan sabem que ha de vindre el servei d'emergència, estar molt atents del mòbil, perquè al final, si no ens troben o el que sigui, serà per on ens trucaran. Segurament ens trucaran per saber com evoluciona la víctima. Per tant, el mòbil sempre amb nosaltres. Estar molt atents també al soroll de l'helicòpter. Pensem que l'helicòpter vola amb molta alçada, depèn de la situació on estiguem, si estem al mig del bosc o en llocs més complicats d'arribar. Ells han de volar una certa alçada i som una agulla en un paller. Per tant, ens hem de fer veure coses així visuals, coses, si portem doncs, roba vermella, doncs, algú que sigui visual, no? A la nit, doncs, una bengaleta, bueno, és que és complicat.
Mòbil, com a mínim.
Mòbil, no? Amb la llum del mòbil. També és bona, eh? Al final és trobar recursos en aquella situació. Però està molt atent al soroll de l'helicòpter, perquè així quan ja el comencem a sentir, alerta per a veure per on apareixerà i per on ve. Perquè a vegades sentim el soroll i creiem que ve des d'una zona i el seu navall o el que sigui, el so es mou i potser ve des de l'altre, per tant, molta atenció. I aleshores, quan ja el veiem i hi ha contacte visual, almenys per part nostra, hem de fer la senyal de que som nosaltres. Val? La senyal, són dos senyals, és un soc jo i un no soc jo. Perquè a vegades ens ha passat que estan buscant algú i es queden sobre nostre, no? Del nostre grup. Mm. Nosaltres hem d'avisar que no som nosaltres. Per avisar que som nosaltres és fer una Y. És pujar els dos braços i acabem fent com una Y. En cas de que no siguem nosaltres, un braç el mantenim a dalt i un braç el mantenim cap a baix. D'aquesta manera estem informant que no som nosaltres. Per tant, un cop hi ha contacte visual, en estàtic, si som nosaltres, pujaries els dos braços cap amunt, com si fos...
Lloat sigui el senyor.
Lloat sigui el senyor, tal qual, així per expressar-ho fàcil a la ràdio, no? I ens quedem així estàtics fins que ens vegin. I ja quan veiem que comencen a donar voltes a sobre nostra, ja ho tenim, ja ens han vist. En aquest punt, ojo, perquè tenim un bitxo allà a sobre nostre de metall que ha de fer les seves maniobres i ha de fer la seva situació. No cal que estiguem tots allà amb la víctima, donant recolzament i de més, sobretot quan ve el moment del rescat. En allà, mentre que estigui la víctima i una persona, ja està bé. La resta hauríem de separar-nos a certa distància, zona segura per nosaltres i per la gent professional que ve a treballar, separats i no molestem. Més que res perquè l'helicòpter pugui maniobrar i pugui fer el que ells creguin que són els que en saben. Si volem ajudar abans que s'apropi i tal, podem agafar una peça de roba, per exemple, per aixecar-la i poder mostrar per on ve el vent i de més. Això és informació que li podem donar al professional de l'helicòpter, no? Que al final, doncs, potser a l'alçada que hi està, potser no nota tant de vent, potser nosaltres estem notant molta ventolera abans que s'apropi. Recordem que quan s'apropa l'helicòpter, el vent augmenta molt. Però si ja notem molt de vent abans de que s'apropi l'helicòpter, doncs podem mostrar a partir d'una peça de roba per on ve el vent i la velocitat, doncs això serà informació que a més els hi anirà molt bé. Tot això són més a més, que podem donar un cop de mà, tampoc no caldria fer-ho. Un cop s'apropa l'helicòpter, no ens movem, ens ajupim, ens tapem la cara pel vent, no?, que dèiem, de coses que no vinguin volant, fullaraca, troncs o el que sigui, i a partir d'aquí el que digui l'equip d'emergències és el que s'ha de fer. Si baixa, normalment baixa primer un tècnic i és el que avalua la situació. Si el tècnic aquest et diu, vale, la persona que està bé, vés-te'n amb el teu grup o allunya't de la situació, tu ho faràs. Si normalment et diuen que et quedis per donar informació i de més. Després baixarà el metge o el professional mèdic i aleshores ja avaluaran com fer el rescat, no? L'evacuació. Per tant, molt important que és un cop arribi el servei d'emergències, aquí nosaltres deixem lloc als professionals i estem a les ordres del que ells diguin i les indicacions que ells diguin.
Ho deixem aquí, esperant no haver de fer servir mai tots aquests consells que ens has aportat avui. Oriol, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Ens veiem el mes vinent i, sobretot, que vagi molt bé la Setmana Santa.
Això mateix, a gaudir de la Setmana Santa i de la muntanya.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Al Penedès en xarxa recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. A Es poden demanar els ajuts a lloguer per a joves. L'accés a l'habitatge per a persones joves és cada cop més complicat. Per aquest motiu, des de la Generalitat s'ha obert una nova línia d'ajuts per a menors de 35 anys. Tot i això, només poden acollir-se a aquesta subvenció aquells qui paguin menys de 650 euros al mes de lloguer. Actualment, gairebé cap pis de dues habitacions a Vilafranca ha baixat als 700, fet que ha provocat malestar entre la joventut, que no es pot acollir a l'ajut. Els menors de 35 anys poden demanar l'ajut pel lloguer per a joves del 2024 de fins a 250 euros. Els requisits són clars: tenir uns ingressos anuals inferiors als 24.301 euros, ser majors d'edat i els titulars d'un contracte de lloguer o d'una habitació que sigui el seu domicili habitual. A l'Alt Penedès, un altre requisit és que la renda del pis en qüestió no superi els 650 euros. Des de l'Ajuntament de Vilafranca estan fent una tasca informativa i de recull de sol·licituds per agilitar el procés. Concedit 1.200.000 euros extraordinaris a Sant Llorenç d'Hortons, la Diputació de Barcelona, al ple amb data de 21 de març, ha concedit a Sant Llorenç d'Hortons un suport econòmic extraordinari d'1.200.000 euros per fer front a una part del deute de la presó amb la Generalitat. La notícia és fruit d'un intens treball per part de l'equip de govern que va començar a treballar amb el Departament de Justícia a l'octubre de l'any passat. Des d'aleshores s'han fet diverses reunions amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat que han finalitzat amb la resolució d'aquests 1.200.000 euros extraordinaris que serviran per pal·liar el problema enquistat del deute de la presó que no ha parat d'acumular interessos durant 10 anys. CGT denuncia persecució sindical a Gedia. Aquest dilluns al matí, el sindicat CGT ha liderat una mobilització davant la seu de la multinacional Gedia a Santa Margarida i els Monjos. El sindicat ha volgut denunciar així la persecució sindical, diuen que considera que l'empresa està duent a terme contra representants de la CGT. Segons un comunicat, la setmana passada l'empresa va sancionar dos membres del comitè de negociació que estan implicats amb la CGT per haver informat la plantilla de les negociacions amb l'empresa sobre les primes de producció, catalogant aquest acte com a molt greu. El comunicat CGT afirma que davant d'aquesta amenaça i sanció dels seus representants sindicals se'ls trobarà dempeus amb tota la maquinària del sindicat per defensar la classe treballadora i allò que és just. El sindicat demana que l'empresa retiri els càrrecs als dos representants sindicals sancionats i sigui transparent amb les negociacions. I acabem explicant-vos que el Vinyana recupera la història sendera a la cova dels Ratpenats. La cavitat acull també destacades pintures rupestres. És l'antiga sendera que permetia accedir des del nucli del Vinyana a la cova de Vallmajor. A través del bosc i per un terreny escarpat, el traçat no era fàcil. La falta d'ús, i perquè es va evitar un nou camí des de la masia Descansa i per la cresta de la muntanya, molt més còmoda, va motivar que la vella sendera quedés en l'oblit i ocupada per brancatges. Amb l'objectiu de sanejar aquest pas i que pugui tornar a ser utilitzat o almenys que recuperi les seves condicions, l'Agrupació de Defensa del Massís de Bonastre ha recuperat el traçat. A més, es va recuperar a Font del Toni, un lloc emblemàtic per al Vinyana, i es va condicionar i va sanejar la sendera fins a l'emblemàtica cova de Vallmajor, que alberga un ric patrimoni històric i natural.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'any
Guimerà i els exlibris comparteixen espurnes literàries avui de la mà de l'Anna Ruiz Mestres a Ràdio Vilafranca. Anna, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'efemèride d'aquest març suma dramatúrgia, poesia, activisme... Ho té
sí,
tot?
Ho té tot i més. I és una persona molt important per la nostra literatura. Fa 100 anys que va morir Àngel Guimerà a Barcelona, però recordem que ell va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de l'any 1845, que és un home amb tantes virtuts com acaba d'explicar la Sílvia, que la seva obra es mou entre dos, diria, plans estètics, una mica veu del romanticisme, però ell acaba fent una obra d'un realisme molt important. I com a membre de la literatura catalana, és una de les figures capdals de la Renaixença. Quan era petitó va venir cap al Vendrell, perquè el pare era del Vendrell, i després la mare se sentia més a gust a Barcelona, es trasllada a Barcelona fins que mora. Va començar la seva carrera amb la poesia, que no és gaire conegut, que és un gran poeta, Guimerà, però els seus èxits, com molt bé sabem, som al teatre. Repassem no res, el Mar i Cel, que és potser el que el va, el que el va i el que encara li dona molts èxits. De seguida es va traduir a 8 idiomes i al final de la dècada del 1900, diem-ne, quan entra a fer un tipus de teatre més urbà, més industrial, hem de tenir present Maria Rosa, Terra Baixa, La filla del mar, i també era un polític. Per tant, aquesta vessant política, va ser president de la Lliga, va ser ponent de les bases de Manresa, va portar el Memorial de Greuges a Madrid, i a l'Ateneu Barcelonès va pronunciar el seu discurs inaugural en català. Era un altre moment per l'Ateneu, però no hi entrarem avui amb això. I l'any 1905, el secretari perpetu de l'Acadèmia Sueca va demanar a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres que perquè no es presentava una candidatura des de la Reial Acadèmia. I el 1906 ells presenten Guimerà fins al 1922.
El Nobel de Literatura.
El Nobel de Literatura. I no se'n van sortir. Ja deixo això penjat en l'aire.
Què devia
passar?
I feu
volar la imaginació. I aquest any Guimerà es volen centrar en aquests tres aspectes que hem comentat, el Guimerà poeta, el dramaturg i també aquest activista a favor dels drets humans, que jo diria més dels drets polítics i socials. I no llegirem res, però sí que us recomano que al setembre podeu anar a veure l'última versió del Degoll de Gom de Mar i Cel. I també, doncs, jo crec que heu de llegir Terra Baixa, si no ho heu fet, perquè va tenir també molta projecció, va arribar fins a Hollywood, amb cinema, i es va agafar com una obra de drets polítics i socials del seu moment. I m'anticipo una petita notícia, que és que el 19 d'octubre el col·lectiu Mir Geribert farà una estada aquí a Vilafranca, i en aquesta estada s'homenatjarà en Guimerà, amb una taula rodona, que també col·laborarà a la secció literària de l'Agrícol.
Fantàstic.
I fins aquí l'efemèride.
Ara presentem la nostra convidada, això ho fa sempre l'Anna Ruiz, però jo vull afegir que, a part de tot el que digui l'Anna, que es deixarà coses al tinter, vull afegir que és una amiga i és molt estimada al programa i a Ràdio Vilafranca.
I tant que sí, la Teresa Costa Gramunt vam començar a treballar juntes amb les primeres espurnes literàries amb tu, i és un plaer que avui vulgui col·laborar una vegada més amb nosaltres. Benvinguda, Teresa.
Gràcies.
Gràcies per tornar a Ràdio Vilafranca. Quin goig tenir-te aquí asseguda a l'estudi, davant del micro, amb els auriculars. Benvinguda.
Molt contenta, molt contenta.
Bé, vaig a fer una presentació una mica diferent de les que hem fet altres vegades amb la Teresa. Avui, parlant de l'Elogi de l'Exlibris, Memòries i Reflexions, editat a Boliana, parlarem d'una Teresa que és dissenyadora d'exlibris, per descomptat és escriptora, però també és fundadora de l'Associació Catalana d'Exlibristes i membre de l'Associació Dones Artistes Som Set, i, per tant, la Teresa, a part d'escriptora, té una formació artística, en belles arts, en disseny gràfic, i molt vinculat amb això, amb cultures orientals i simbologia, i un munt de coses més, un niu, però aquestes són per un altre dia. I avui, doncs, parlarem d'aquesta vessant, parlarem de què té obra ja dedicada a l'assaig artístic, com ara Flor, l'ombra, Dona i art, o La dansa del lilà, que són dos llibres preciosos, que us recomano vivament, i El carnaval i les seves figures, pensat en Vilanova, però jo crec que és un llibre que supera l'àmbit de Vilanova. I en el món dels exlibris té Exlibris al·legòrics a les 41 comarques de Catalunya, i el llibre que avui presentem. Doncs, Teresa, què et sembla si comencem amb les preguntes? Doncs vinga, explica'ns, perquè jo crec que hi ha gent que no ho sap, què és un exlibris i una mica la història d'aquest art.
De fet, un exlibris és una marca de possessió dels llibres i de les biblioteques que, doncs, el que fan és distingir, diguem-ne, un llibre d'un altre llibre, en el sentit de que porta una marca de propietat. És a dir, si tu en el teu exlibris, doncs, hi diu Anna Ruiz i en el meu hi diu Teresa Costa, encara que sigui el mateix llibre, doncs aquest llibre serà el teu i aquest altre serà el meu. És a dir, és una marca de propietat. Això és un instint molt antic, és a dir, la gent que ens agraden els llibres, doncs encara que només fos a llapis o a tinta o com fos, els marquem d'alguna manera, no? I m'agradaria ressaltar una cosa que explico sovint, que quan pensem en exlibris, pensem en l'època d'or dels exlibris, doncs que doncs, és l'època de dels escuts nobiliaris, que són els primers, diguem-ne, que es coneixen, però n'hi han de molt més antics. I un de molt, 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 molt antic és el de la reina Tigi. La reina Tigi era l'esposa del faraó Amenofis III, però ella tenia la seva biblioteca particular, amb la qual cosa vol dir que les dones sempre hi hem sigut i serem, i a més, molt il·lustrades. És a dir, ja en aquella època, doncs, les reines doncs, tenien els seus
exlibris, no?
Exlibris. I a més es pot veure, perquè jo n'havia sentit a parlar molt i l'havia sentit, havia vist dibuixat, però quan vaig anar a Londres, al British Museum, el primer que vaig fer va ser anar a veure aquesta, diguem-ne, plaqueta de terra cuita, que és l'exlibris de la reina Tigi.
Molt bé, Teresa. Ara parlem una mica del títol del llibre, perquè diu Memòries i reflexions. I en el llibre hi ha un moment que defineixes memòria i dius com un acte d'amor que traspassa els límits de la matèria. I la pregunta és un llibre de memòries? És un llibre de memòries i d'exlibris? I és que entrem, Teresa, en el camp de la memorialística personal, ara,
sí,
o què?
Sí, perquè aquí passa una cosa. Quan un es posa a fer memòria de la seva trajectòria d'un moment determinat, se n'adona de seguida que no és només una crònica, està fent també història, encara que sigui historieta petita, petita, molt petita, però pensa que tots pertanyem a una generació. Per exemple, la nostra doncs, és una generació pràcticament doncs, que en diem dels anys 70, no? Aquest fabulós títol que va posar l'Oriol Pidecabanyes, no? I que doncs, d'alguna forma és una generació que ha fet coses. I jo dic que les hem d'explicar, perquè si no encara hi hauria algú que diria que no. Que no vam fer res, no? I aleshores, doncs, penso que és important dir que les dones en aquest moment vam obrir moltes portes i finestres. Ara són obertes aquestes portes i finestres, però en aquell moment no. I parlo, per exemple, en el moment en què jo faig el primer dibuix i en el moment en què vaig a l'escola, i en molts moments les dones encara hi són molt minoritàries. I això valia la pena fer-ho remarcar, perquè crec que per això aquest llibre de passa i molt, diguem-ne, doncs, l'aspecte només de la meva vessant exlibrística, sinó també el meu vessant personal. El moment en què em formo, el moment en què treballo, el moment en què contacto amb el món de l'exlibris, què passava en la cultura que jo no hagués sabut dels meus antecedents, que això és una cosa trista.
Que tenim tots. Els dels 70.
No, és una mancança, i això calia explicar-ho. Per què? Què va passar? Per què no coneixíem els nostres propis artistes i coneixíem, doncs, els artistes diguem-ne, de tota la península, i la nostra no? És a dir, tot això, sense que fos amagat explícitament, sí que va ser amagat. Per tant, calia ressaltar-ho.
Podríem parlar, hi ha un moment que dius, en la meva obra hi ha el femení genèric, en el sentit concret i simbòlic. Quin rol, ja has començat parlant de la primera dona que va ser exlibrista, però des d'aquests 70 una mica cap aquí, les dones tenen una presència en el camp dels exlibris?
Sí. I molt marcada. I ara encara més, perquè ja les nostres, diguem-ne, generacions van tenir el seu paper, posteriorment també, i ara han entrat amb molta força els xinesos i els japonesos, que està ple de dones i són extraordinàries.
Molt bé, Teresa. I, per tant, si hi ha aquestes dones, podem parlar de que hi ha relleu generacional? Catalunya també, o...?
Aquest és un aspecte que m'agradaria també parlar-ne, perquè no hi ha. El president de l'associació es queixa molt que ha de fer la feina ell sol, perquè realment no hi ha gent jove que s'enganxi, diguem-ne, en aquest àmbit, que és un àmbit concret de l'exlibrisme. Aquest any a Palma es farà un congrés internacional, se'n celebren cada dos anys, se'n celebra un, i jo espero anar-hi per veure si es produeix el relleu.
Molt bé, esperem que sí. Hi ha un altre moment que dius, ingenuisme, arcadisme, budisme em defineixen. On et sents més còmode, Teresa? En el camp modernista de Martí de Riquer, a l'hora de dissenyar, en el camp zen del món oriental, que ja n'has parlat una mica, on et posaries tu?
Una cosa és l'admiració per l'Alexandre de Riquer i el modernisme, i una altra cosa és la meva estètica, el que em surt del cor. Aleshores, un artista, l'última cosa que hauria de fer en aquest món és trair-se, no?
I llavors, sí.
Aleshores, per ser el més honest possible a l'hora de dissenyar, és fer el que et surt del cor. Jo sóc molt sintètica, per això sóc poeta també, perquè sóc, a l'hora d'escriure també sóc sintètica. Per tant, em defineixo molt més, diguem-ne, en aquesta cosa sintètica, reposada, molt concisa i molt visual, potser perquè vinc del camp del disseny.
I perquè t'agrada el món de la simbologia.
També.
Però ja en parlaré. A veure, com ho fa l'exlibris per sobreviure durant la dictadura franquista? Li passa com la llengua, en clandestinitat? O és una cosa que sobreviu gràcies al voluntarisme cultural? Parla'ns una mica d'aquesta etapa fosca.
Aquesta etapa fosca la porten unes persones que anteriorment ja havien fet exlibris, n'havien dissenyat i sobretot n'havien col·leccionat. El vessant del col·leccionisme és molt important. En constituir-se moltes d'aquestes obres en veritables petites obres d'art, hi ha un, diguem-ne, un mercat, per entendre'ns, diguem-ne, de l'exlibrisme. I aleshores aquests col·leccionistes hi van incidir. I l'any 51, justament l'any que jo vaig néixer, es va fundar l'Associació Catalana d'Exlibristes de Barcelona, i ho dic així en castellà perquè és així. I aleshores, doncs, tota aquesta gent, de manera molt altruista i molt voluntariosa, doncs van, diguem-ne, sostenir aquesta pràctica de l'exlibrisme, no?, que arriba fins als anys 70, quan es va produir un cataclisme com ara, diguem-ne, en què tot es va pujar molt i aleshores el butlletí que feien ja no el podien fer, i va quedar una mica com en stand-by. Per això jo descobreixo el món de l'exlibrisme després, molt després d'això.
Ja. Molt bé. I he insinuat que ets una dona simbòlica, ho ets en la teva poesia, és un món que t'apassiona. Parlem, ara que estem a la primavera i que aviat ja sentim olor de Sant Jordi. Sant Jordi i la rosa, podríem dir que els exlibris catalans tenen aquesta simbologia integrada?
Sí.
També en les altres cultures, perquè Sant Jordi és patró del món, sí?
Sí.
Explica'ns una mica això.
Hi ha molts col·leccionistes d'exlibris de Sant Jordi, però aquí i arreu. És a dir, Sant Jordi és una figura importantíssima, no només des del punt de vista, diguem-ne, del santoral, que és el més, potser, el més extrem, però des del punt de vista simbòlic és molt important, perquè és el cavaller, és a dir, tota aquesta simbologia de l'edat mitjana que doncs va impregnant, no?, va impregnant tota la cultura europea, sobretot, i el tenim a tot arreu, el tenim a Rússia, el tenim a Anglaterra i el tenim
a
Centre Europa, a Catalunya, per descomptat, i nosaltres, amb la gran festa del llibre, doncs encara hi sumem molt més la importància de l'exlibris dedicat a Sant Jordi.
I una altra pregunta. Teresa, podem relacionar l'exlibris amb les avantguardes?
Sí. Sí, sí, hi ha exlibris de... És que el que és bonic de l'exlibrisme és que precisament podríem fer una història de l'art només mirant un àlbum d'exlibris, un àlbum, i veuríem doncs, com tots els estils hi són. I, evidentment, l'avantguarda hi és, i són molt interessants.
I pensem una mica en les xarxes i el segle XXI. Ara, no sé, molta gent llegeix a través de la imatge només, no?, de l'ordinador. Podem parlar també si posarà aquest món a l'exlibrisme aquí?
Sembla que hi va haver algun intent de crear algun exbebis, per exemple, doncs per marcar les pàgines web, però que jo sàpiga no s'ha fet gaire recerca en aquest camp. És un camp a explorar. És un camp a explorar, per això et dic que tinc moltes ganes d'anar a aquest
congrés,
a veure què passa, si la gent jove s'hi anima.
Doncs, Teresa, ens queden 3 minutets. M'agradaria parlar un moment, perquè jo sé que se sent olor de tinta aquí a l'estudi, perquè han sortit un nou llibre teu, que també podríem relacionar-lo amb poesia i amb art, o...
Sí.
Doncs explica-ho, i amb això tancarem el programa.
Aquest llibre que acaba de sortir es va presentar a la Fundació Palau aquest dissabte passat. És un llibre escrit a 8 mans, dibuixat.
Verge.
Sí, clar, perquè són 2 artistes, una és la Carme Riera, i poso Domènec a continuació perquè no la confonguem, amb la Carme Riera, escriptora, l'Eulàlia Sairà, que és una ceramista molt important, i després els poetes en Carles Duarte i jo. La gràcia d'aquest llibre és que tant en Carles com jo ens hem inspirat en les obres, jo de la Carme Riera i el Carles de les ceràmiques de l'Eulàlia. És un repte davant d'una obra d'art, doncs escriure un poema, però justament el repte és el que fa interessant escriure a vegades, perquè a vegades estàs en moments en què doncs, el que t'inspira no és tant una vivència pròpia com la contemplació d'una obra d'art. I això és una cosa que a mi especialment m'agrada molt i m'inspira molt.
Molt bé, doncs, Teresa, us esperem un dia al Carles Duarte i a tu per parlar d'aquest llibre.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos.
Un plaer tenir-vos a totes dues aquí de nou, al tàndem de les Espurnes Literàries Original. Moltes gràcies, Anna i Teresa, i bona Setmana Santa.
Bona Setmana Santa.
Igualment.
Penedès en xarxa.
Manu Guix ha versionat 11 cançons emblemàtiques de Lluís Llach a l'àlbum 11 Llachs, i nosaltres escollim Que tinguem sort per tancar aquesta primera hora de Penedès en xarxa d'aquest dimecres 27 de març.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia el seu cant. Que tinguis sort
trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar el temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort i que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així veré, i així veré tot el fruit que et pugui donar. El camí escrius per demà.